El passat 1 de gener d'aquest 2025, el jove requetero de 29 anys, Pau Hidalgo, va iniciar l'aventura de fer la volta al món amb la seva bici i una tenda de campanya. Durant aproximadament 10 mesos, tenia previst recórrer uns 25.000 quilòmetres arreu del món amb l'objectiu de recaptar diners per al projecte EMA, una iniciativa de la Fundació Doctor Ferran per a la recerca en càncer de mama, que està impulsada pel grup de recerca en patologia oncològica i bioinformàtica de la Gerència Territorial de les Terres de l'Ebre de l'Institut Català de la Salut. I precisament avui tenim una nova connexió en aquest diari de bord que estem fent des d'Antena Caro per a seguir aquesta aventura de Pau Hidalgo. I el tenim en videoconferència. Hola, què tal? Molt bon dia, Pau.
Molt bon dia, què tal?
Com et trobes d'ànims, primer que res?
Bueno, bé, ha estat millor, però també ha estat pitjor, sí que bé. Bon dia.
La darrera connexió que vam fer amb videoconferència va ser al mes de juliol i en trobaves a Colòmbia. Des d'aquesta última connexió, com ha anat la teva aventura?
Bueno, he hagut una mica de tot, perquè al final Colòmbia, per exemple, he descobert que ha sigut el meu país preferit, era el més disfrutat de la ruta, ja que era molt selvàtic, la gent molt divertida, tots els negocis que passaves per allà, fos una carnisseria, fos el que fos, allà escoltaves cumbia, escoltaves reggaetones, allà hi havia molta vida al carrer i molta alegria, i el menjar que anava variant moltíssim, és a dir, que era tipus Espanya, cada 100-200 quilòmetres que anaves passant, el menjar anava canviant i això als altres països no passava, però després, a poc, cada vegada, això fent-se més dur, perquè després tant Equador com sobretot Perú, la gent cada vegada és més tancada i sobretot les muntanyes. Estic de les muntanyes fins als nassos, perquè és que és cada dia pujar més alt que pujar fins a les antenes de Caro, per així dir-ho, i tot això carregat i fer-ho a diari és duríssim.
Ara exactament on et trobes?
A Perú. Estic a Perú, a prop del Cerro de Pasco, crec que es diu.
I naturalment suposo que canvia el paisatge, canvia la gent. Hi ha molta diferència d'un país a l'altre?
Totalment. Això que dia a Colòmbia, per exemple, era tot molt més verd, la gent era molt més divertida, molt més alegre, i a mesura que he anat baixant, el paisatge s'ha anat tornant cada vegada més sec, les persones també cada vegada són més seques i més distants per així dir-ho, fins a arribar aquí al Perú, que és el lloc on més, com a més fora, estem tractat que cap altre lloc del món. I ahir ho explico justament en un vídeo de que aquí tothom me diu gringo, i és una cosa que els primers dies m'ofenia bastant, tot i que m'ho diuen senyores grans, pensava, bueno, esta senyora que té 80 anys i que em digui gringo, doncs el passa perquè és molt gran i no passa res. Però després ja tothom m'ha passat a dir gringo, crios, gent de mitjana edat, qualsevol, així que ja m'he acostumat a ser el gringo del carrer.
I pel que fa a l'idioma, suposo que tots parlen en castellà?
Sí, sí, això sí, però quan me veuen a mi molts me parlen en anglès, no sé per què, inclús, per exemple, però això, els crios, pels matins, good morning o per la tarda, good afternoon, o hi ha vegades que si estic per anar a menjar o el que sigui, els camareros me parlen en anglès o intenten parlar-me en anglès. Jo els vaig contestar en castellà i ells me segueixen soltant paraules en anglès i no sé per què t'estàs complicant, t'estic parlant en castellà, però bueno, hi farem. Ja veuràs que quan un te veu en uns ulls, ja això no pots canviar-ho.
Recordeu que Pau Hidalgo està compartint cada etapa de la seva aventura al seu compte d'Instagram, Pau Hidalgo Bici, on tothom pot seguir-te i allí anem seguint les teves aventures, les teves sensacions i també anècdotes. Una que ens va cridar una mica l'atenció aquí a l'emissora quan dies que anaves en bici tan tranquil i et se va ficar a la teva altura un cotxe en els vidres tintats i que et va fer en un principi mala espina, no?
Ui, no me'n recordava d'aquesta història ja. Sí, sí, va ser justament a Colòmbia. Claro, tots tenim al cap de quan és Colòmbia, és ui, ojo a Colòmbia, que és perillosa, no sé què, no sé quantos, no? I hauria portat, pues, potser una setmana per allà, zero sustos, no havia passat absolutament res, ja està, pues, una carretera una mica secundària, però una carretera normal i corrent. I això que, pues, òbviament, allò de pujar una mica més lento, de cop se'm fica un cotxe a la mateixa velocitat al meu costat, i hi ha una cosa que és molt comú, i no tant a Espanya, és que portar tots els vidres tintats, és a dir, tu no veus qui va dins del cotxe. Però clar, a Espanya això és relacionament algú perillós, perquè no veus els vidres perquè no vols saber qui hi ha, no? I se'm fica al costat a la mateixa velocitat, i jo, què està passant aquí? Obri la porta del copilot, la que donava a mi, i tot això sense parar. Jo seguia pelejant i ell seguia en marxa, i obri la porta del copilot i jo, bueno, algo va passar aquí, no sé què passarà, però bueno. I de cop surt una mà en un bitllet i me dona el bitllet, l'agafo i arranca, i llavors una vegada arrencat ja som al cap de la porta i dient, vamos, ánimos, no sé què. I jo m'haig quedat, en plan, per un moment pensava que m'havien de trencar i al final m'havien acabat donant diners, que potser era l'equivalent a dos menús per a dinar o alguna cosa així, que jo encantadíssim, però va ser allò un contraste de pensar que et van atracar a que et donin diners en menys d'un segon, i va ser bastant graciós quan ja havia passat. Antes no estava tan graciós.
Suposa que anècdota és un munt per a explicar, però sobretot també em va cridar l'atenció quan explicaves al teu compte d'Instagram de que un dia no vas voler fer ni foto ni vídeo perquè dies que la càmera no era capaç de captar realment la bellesa del paisatge, no?
Sí, sí, a Colòmbia, t'ho dic, molts de dies m'enfadava tant perquè era, és molt bonic, a mi personalment que m'agraden molt tots els jocs de selves i tal, era tan verd i tan bonic, és a dir, hi havia tants de contrastos de colors i de verds, però tu quan feies la foto, tu intentaves fer el vídeo, és que és verd, pues sí, verd, però com si vas al port i es posa molt bonic, però han d'entendre que la selva amazònica és molt més bonica que els ports, o almenys a mi m'ho sembla molt més, i molt més vistosa. I tu intentaves fer, i és que no se veia tan bonic, i dic, és que passa de pujar una foto, que no es veia tan bonic perquè la gent se pensava que és com la foto i no. I pues sí, m'enfadava per això perquè no es veia igual de bonic que jo ho veia.
Paisatges, suposa que espectaculars, molt bonics, també molta diferència depèn per on passes, perquè recordem que hi ha moments que et trobes a molta altitud i això en la temperatura també es nota. Actualment, quants quilòmetres portes i quin desnivell has arribat a acumular?
De quilòmetres porto poc més de 17.000, no sé si són 17.100 o 17.200, alguna cosa així, i de desnivell porto acumulats més de 120.000, és a dir, doncs, pràcticament 13 Everest, el que va de ruta, més els que em queden encara per davant. Però s'ha de dir que la major part del desnivell l'he acumulat ara, perquè este mes d'agost que ara m'ha acabat, només este mes d'agost vaig fer 36.000, 37.000 de desnivell, llavors això vol dir més d'un Everest per cada setmana i per això mentalment me va matar tant, perquè no és que sigui el desnivell, que també, sinó que és el desnivell i el que tu comentaves, està a molta altura. Per exemple, jo que sé, fa un parell de dies o tres vaig passar per un punt que estava a 4.700, un altre dia que vaig passar també que estava per 4.200, és a dir, i això que afecta que hi ha menys oxigen. I a l'haver menys oxigen, el teu cos s'hi cansa moltíssim. Te notes molt més pesat, te notes que rendixes molt menys. Llavors, això cansa moltíssim. És com si fiquessis 10 o 15 quilos més a la bicicleta, més haver de pujar com a tal, que ja cansa de per si, estava sent molt dur, la combinació.
Molt dur arribar a dalt del cim d'aquestes muntanyes, i si la climatologia acompanya, doncs bé, però a vegades, com ja t'ha passat, la climatologia no acompanya, tens tormenta i fins i tot pedra que te gastia bastant, sobretot si no tens a on refugiar-te, no?
Totalment, això aquest dia de l'últim dia que vaig passar pels 4.700, aquí, per a que us fes una idea, es diu altiplano, que són el clima d'aquí és, quan estàs a llocs molt alts, és que no hi ha res. Aquí justament ara no us puc ensenyar el paisatge, però hi ha hierbajos que potser fan d'un pam o dos pams, però no hi ha ni un arbret, ni un arbusto, ni una roca que sobresurt, ni una casa, òbviament, perquè no hi ha gent que visqui tan amunt. I l'altre dia, per això, cruzant els 4.700, va ser pujant, i ja quan estava a punt de pujar, jo sé que comença a caure una miqueta de neu, i dic, que bé que em caigui una miqueta de neu, perquè estic altíssim, és a dir, mai en ma vida havia estat tan alt, que menys que me neve a aquestes altures. Però ja quan vaig cruzar, i per sort ja va ser de baixada, va ja començar a nevar més, i jo, bueno, no falta de tant, i va passar de nevar a granissar. Llavors jo ja sé que va ser bastant dur perquè va començar a granissar bastant fort, vaig començar a ficar els pantalons impermeables, xaqueta no em portava perquè l'havia perdut, ara esta ja me la vaig comprar a cap d'un parell de dies per a que si passa el mateix, i clar, jo vaig començar a baixar el més ràpid possible perquè no tenia on amagar-me, llavors era, doncs, el primer lloc que trobaré m'amagaré, però mentrestant les mans me feien molt de mal perquè tot me pegava allà, a la cara també totes les pedretes de gel m'anaven pegant i feia molt de mal. Hasta que vaig trobar una garita de treballadors de la carretera, que simplement, pues, com aquí hi ha molts de rumbes, hi ha molts de... És a dir, les carreteres estan fetes un desastre, pues hi ha garites que van cuidant les carreteres 24 hores per a pues, que puguem passar camions i tot això. I vaig veure una, vaig entrar directe sense preguntar res de, per favor, que em deixeu... Vaig entrar i després ja demanes permís, però vaig anar directe perquè m'estava caient una, i com a aquell senyor, va dir, passa, fill meu, no et preocupes, i m'han invitat a un cafè i vam estar allà xerrant petxes mig d'hora o tres quarts, i superagradables en mi, però en aquell moment ho veia molt apurat. Però ells també tenien que marxar, perquè al final tenien que acabar la seva jornada, els que estava, i vam sortir tots, i va passar a granissar a ploure. Llavors, jo estava tan empapat, i estant a aquella altura, no sé, jo m'estava uns 5, 10 graus o alguna cosa així, i empapat a 5 o 10 graus, més tot el vent que tu mateix generes d'anar ràpid a la bicicleta, que anava a costa avall, estava que les mans ni me les notava, els peus tampoc, i no vaig arribar on volia arribar, sinó que vaig parar al poblet d'abans per a pegar-me una dutxa calenta com fos, perquè és que, ja t'ho dic, me notava que li tocava teu, li teu. No tant, però ja et dic que allò és que intentes moure els dits i no funciona massa bé.
Normalment tens problemes per a trobar un lloc per a passar la nit?
No, la veritat és que no, aquí hi ha moltíssims. Seri, que també són llocs, bueno, que jo sempre penso que ma mare no es quedaria a dormir a cap d'aquests llocs que ja no quedaria a dormir, per a que tingui una miqueta el calibre d'on m'estic quedant, però sí, hi ha bastants de llocs, perquè al final hi ha, com això he dit, hi ha molts de treballadors de carretera i tal, que s'han de quedar a algun lloc a dormir. Per exemple, estos que, els que haig d'estar parlant, el que m'expliquen és que estaven 3 setmanes treballant allà, llavors la quarta setmana tornaven a la seva ciutat, i després tornaven 3 setmanes més a treballar a aquest lloc, llavors aquesta gent els tenen que hospedar a algun lloc, llavors hi ha molts d'hospedatges per a aquests treballadors. Llavors, pues, a mi això me va fantàstic, de trobar-ne quasi cada poble.
La gent que estigui veient ara aquesta videoconferència o escoltant l'àudio a través de la ràdio comprova que hi ha certs sorolls de fons. Això és perquè tens prou circulació de camions, no? Veig, per detrás teu.
Massa. És a dir, ara justament que ho has dit, ara no em passa cap. Has sigut dir-ho tu i això t'ho passa a tots. Però sí, perquè estic a la carretera principal. Però la carretera principal és la meitat potser de la carretera que va de Roquetes als Pilans. Aquesta és la carretera més gran del país. Con lo cual, los podemos girar, no hay ni a fer. Ojalá tinguéssim el carril bici com el que tenim a Roquetes. És a dir, és un país del tercer món, com a tal, i jo crec que és el país més tercermundista que he estat mai en ma vida. Crec que està potser al nivell de Camboya, però Camboya crec que tenia millors instal·lacions o millors prestacions que les que estic vivint del Perú.
Això vol dir que és difícil anar en bicicleta per aquestes carreteres?
És poc amigable.
Perillós.
Ara aquí... sí i no. És a dir, sí, perquè hi ha alguns que no tenen gens de coneixement, però és poc amigable. Ara aquí la carretera dels últims 3-4 dies està molt millor, però els primers dies és que era horrible, perquè com a 100 metres asfaltats, 300 metres de forats, pedres, tot horrible. Llavors, clar, si es costa amunt, doncs és dur perquè la bici té patina, però si es costa avall és pitjor perquè ho trenco tot. Llavors, si n'és una bici normal, doncs encara tira que te vas. Però com vaig a l'altre descarregat, comença a botar les motxilles, trenco el portaequipatges, ho trenco tot, llavors m'enfado perquè se m'ha trencat, de sort una motxilla volant, ves a agafar la motxilla, és a dir, era un caos i m'enfadava pràcticament cada dia. Per sort, aquí puc blasfemar tot el que vulgui en català, perquè com no m'entenem, doncs puc pegar un crit en algú almenys i seguir això, però estava sent un desastre, ja almenys, però bueno, ja en forats cada 200-300 metres, però escrives el forat i ja està, però hasta els primers dies de Perú va ser molt, molt, molt durs. I pensava que seria tot el país així, perquè la gent, crec que jo no tenia menys en compte, Perú és molt gran, és a dir, de punta a punta hi ha uns 2.500 quilòmetres, i perquè us fes una idea, d'Espanya d'ample fa uns 1.000 o algo així, és a dir, és quasi 2 vegades Espanya de tamany, que ja en el moment era bastant més petit Perú, tipus Ecuador o Colòmbia, que van ser bastant ràpids. Així que justament el país més gran és el que pitjor està de prestacions a la cartera, però bueno, què hi farem?
I la bici què tal? Va aguantant? I la tenda de campanya també?
Bueno, la tenda de campanya aquí a Sud-amèrica, com és bastant barat dormir, no l'estic utilitzant, i més aquí perquè, per exemple, per les nits agarríem a 1-2 graus de temperatura, així que no fa falta passar fred. Ja vaig estar negatiu a Austràlia, no tinc ganes de tornar tan negatiu, i més quan el dormir me costa potser 6-7 euros o alguna cosa així, així que si puc fer una dutxeta calenteta i tindre llit per 6-7 euros, doncs bueno, ja estem a la recta final, així que puc gastar aquests diners en això. I la bicicleta no, és a dir, aquí me toca anar a taller pràcticament cada 2-3 setmanes, amb la qual això suposa un gasto important. Radis ja n'he trencat com a 4-5 de la roda trasera, m'ha tocat anar a soldar el suport del portaequipatges, doncs, perquè també l'he rebentat tot. La roda doncs, també l'he de canviar perquè se gasta molt. Però bueno, què hi farem? És l'eina.
Recordem als nostres oients que per cada quilòmetre que recorre Pau es recapta 1 euro per al projecte Emma per a la recerca de càncer de mama. Així que podeu entrar a la pàgina web projecteemma.org i comprar els quilòmetres solidaris. Tens idea més o menys de com va aquesta iniciativa solidària, si portes molt recaptat?
Doncs pues mira, justament ahir o abans d'ahir m'han donat bastantes bones notícies, perquè hasta ara portàvem uns 13.000-14.000, així que bastant menys dels quilòmetres que portava fets. Però a mitjans d'agost o a principis d'agost, que es va fer un event a Amposta, que van fer una festa i tal, i el 100% de l'entrada la donaven als quilòmetres solidaris. i no sabia l'import fins fa dos dies que m'ho van dir, que eren 5.000 i pico, més també la Cambra de Comerç de Tortosa, que també donarà uns, crec que eren uns 3.000 o 6.000, no sé ara quines dues xifres, i també el Panoli de Santa Bàrbara, que també l'ho recaudat pel Panoli, també ho donen als quilòmetres solidaris. Així que en aquestes tres coses, jo crec que sé que hi ha sobre uns 22-23.000, el que acabarà sumant, més a part el que hi hagués aquests últims dies que poguéssim. Però bueno, aquestes tres xifres ja me donen bastanta alegria, que de cop ja puja moltíssim.
És a dir, que podem dir que quasi estàs aconseguint l'objectiu, no?, d'un euro per quilòmetre recorregut.
Sí, jo crec que sí. Per sort, sí. Bé, normal.
Pau, explica'ns ara què és el que faràs a partir d'aquests moments, què és el que te queda a fer i per on penses passar.
Mira, al final la ruta l'he canviat perquè el previst que estava anar fins a la Patagònia per a fer els 25.000. Finalment no ho podré fer perquè aquí com a Perú estic anant molt més lent del que esperava, ja que en lloc d'anar en horitzontal estic anant en vertical. M'està costant moltíssim avançar el ritme dels altres mesos, perquè abans estava passant uns 2.000-3.000 quilòmetres cada mes i aquí estic anant bastant més lent. Llavors, el que passo és, al principi de tot, quan vaig fer la proposta, sobretot també a l'Ajuntament, el plan inicial és 20.000 quilòmetres. Així que he recuperat el plan inicial de 20.000 quilòmetres, perquè si no, l'altre ja m'hi plantava a desembre i gener, i els Nadals, jo sí o sí volia estar a casa. I una de les opcions era acabar el viatge on fos, per exemple, Santiago de Chile o un lloc així que m'importés poc, però el que faré serà acabar a La Paz. Per què a La Paz? Perquè a La Paz justament viu un tio de ma mare que va vindre fa 60 anys a Bolívia a ser missionero. Llavors, tinc moltes ganes de conèixer aquest home, perquè ser missionero fa 60 anys a Bolívia, allò tindria que ser una locura. Llavors tinc ganes de conèixer aquest home per a veure quines aventures pot contar-me, explicar-me. Llavors que queda algo bastant significatiu, acabar el viatge per Sud-amèrica, on justament aquest home la va començar fa 60 anys. I d'allà, de La Paz, agafaré un vol a Madrid i de Madrid acabaré en bicicleta a Roquetes per arribar el dia 19 d'octubre, que justament és el dia mundial de la lluita contra el càncer de mama.
I com serà aquesta arribada?
Pues no ho sé. Segurament ho proposaré per si la gent se vol sumar l'últim dia de fer els quilòmetres. Serà prou fàcil l'últim dia, no em vull complicar a fer-ho molt dur, així que serà uns 50-60 quilòmetres i sobretot costa avall per arribar a estar a Roquetes i a estar a l'hora de Bermutet a Roquetes per fer alguna celebració per bé a la família, a tothom qui es pugui. Així que no ho sé, he parlat amb l'Ajuntament per veure si volem fer alguna cosa i ells m'han dit: tu no et preocupes, tu preocupa't de pedalejar, que els d'aquí a casa ja m'ho encarreguem de la teva arribada. Així que de moment desconec què se farà.
Això serà el diumenge 19 d'octubre a Roquetes, com dia, coincidint amb el Dia Mundial del Càncer de Mama, i podrem dir que la teva bicicleta es podrà exposar com una bicicleta ja clàssica, no?
Quasi. Mira, ara que ho dius això d'exposar, el dia 28 de setembre, crec que és a l'Hort de Cruells, potser m'equivoco, però el 28 de setembre a Roquetes se fa una quedada de BTT, de mountain bike. Llavors està Joan Curto, que està pel seu compte, no pel club de BTT de Roquetes, sinó ell pel seu compte, està fent allà una exposició, farà una exposició de bicicletes i això. Està metent unes 12 o 16 bicicletes, la major part són seves i algunes que no, i on m'ha dit de que si la gent té bicicletes clàssiques, bicicletes vistoses de vore, el que sigui, curioses, el que sigui, es vol portar, que les porta, que les suma a l'exposició, ell se l'encarrega de vigilar-les mentre tot van a fer la sortida en la bici, en mountain bike i tal, i al tornar ell està allà vigilant-les i cuidant-les. Així que si voleu parlar-li és Joan Curto, o parleu en el club de BTT, que segur que us podran passar el seu contacte per a que us organitzeu, però allà crec que hi haurà bicis molt millors que la meva de vore, però bueno, la meva crec que l'any que ve se podrà posar allà per a una bici que ha fet la volta al món i que ha sigut molt maltractadeta, pobra.
La pregunta ara obligatòria del que portes en recorregut fins ara, quin seria el teu top? En què et quedaries?
De país?
De país o d'experiència o de moment del teu trajecte?
Mira, de país o Colòmbia, crec que Colòmbia primer i Vietnam segon, i d'experiències segurament seria la primera, la que vaig viure a la selva de Malàsia, quan vaig estar amb els elefants salvatges, que allò per a mi va ser un moment molt màgic d'estar tot sol allà i trobar-me'ls. O després també, per exemple, estant per Austràlia, els moments de jo anant en bici, parament, anant corrent canguros, o despertar-me a la tenda i estar rodejat d'emus, doncs jo crec que tot és més en animals que altra cosa, perquè és algo bastant més aleatori que tu no pots controlar, perquè tu pots anar a veure una cosa, però potser no hi ha elefants, potser els cangurs doncs no et fan cas o el que sigui, així que crec que té més d'animals. O, per exemple, també a Equador, que crec que ha estat el lloc més bonic que ha estat en la meva vida, que era un lloc així de cascades, molts, és que era preciós, i ja hi ha les Amazones, que haig un vídeo inclús de només per ensenyar les cascades, que era un lloc molt, 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 molt bonic. I jo quedaria això, o els temes d'animals, tant elefants, canguros o els emus, o el lloc este d'Equador, tot i que després d'Equador en general no m'agrada tant, m'agrada molt més Colòmbia, que crec que els paisatges són molt més bonics, justament aquell punt, me sembla espectacular.
I pel que fa al tracte de la gent, en quina gent et quedaries?
Colòmbia una altra vegada, perquè són molt divertits, a part de parlar el mateix idioma, doncs molt fàcil, començar a fer bromes en ells o el que sigui, o entendre't molt ràpid. Però després també Austràlia, per exemple, era bastant divertida, tot i que allà la barrera idiomàtica era una miqueta més complicada, però havia molta voluntat per part d'ells i també m'ho ha d'intentar-los entendre. Justament anava passant dels canvis que les dies. Però bueno, això, Austràlia també era molt, molt, molt majos, i Àsia en general, la gent molt agradable, molt, molt correcta, és a dir, potser no és tan divertida com els colombians o els australians, però gent molt correcta de que se fan molt fàcil de portar.
I a la part negativa, quin ha estat, podem dir, el moment més difícil?
Pues te diria que aquí al Perú, és a dir, pensava que cruzar el desert d'Austràlia no se superaria en res, però crec que el patiment de pujar tant i el tan mal estat de les carreteres, jo crec que ha sigut bastant més dur i m'ha fet enfadar molt més que anar per Austràlia, perquè a més l'Austràlia és aquest que dèiem, vale, 200 quilòmetres i tinc aigua, 100 quilòmetres més i tinc menjar una altra vegada, i pues ja tenies mentalment aquí, és que no saps el que t'espera, perquè potser la carretera està bé, com de cop tens una S, veus allà una muntanya en una S, i justament és on te toca anar. Així que crec que el Perú està sent molt més dur.
Doncs ja ens fem una idea de l'aventura que estàs passant, per això a través d'aquestes connexions tenim el plaer de conversar amb tu i que ens expliques aquestes experiències. Ja per acabar ens comentaves que a La Paz, a Bolívia, sortiràs cap a Madrid i de Madrid a Roquetes en bicicleta. Quin dia sortiràs?
Agafo el vol dia... o 12 o 13. Ara no me'n recordo, tinc apuntat. És el 12 o el 13. I arribo a Madrid, però això, el 13 o el 14, i ja arrencar. Crec que tindré 5 dies de bicicleta fins a Roquetes, perquè són uns 489 o 500 quilòmetres, així que uns 100 quilòmetres per dia. I ja està, ja a casa, ja descansar molt llit.
Doncs Pau, que acabes de passar una aventura la mar de bonica amb aquestes experiències que esperem siguin sempre positives. Intentarem fer una darrera connexió abans d'arribar a Roquetes i esperem que tinguis moltes coses bones per a explicar-nos. Pau, molts ànims i endavant.
Moltes gràcies. Adéu-me.